Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez. I, òbviament, estarem pendents a partir de les 8 del vespre del que ens expliqui el company Ángel Expósito. Des de Soto del Real, des de les portes de la presó, ens donarà l'última hora d'aquests dos personatges que avui han estat ingressats a aquesta presó de Soto del Real. Mentre tant, nosaltres aquí des de Catalunya us parlarem d'altres històries, com per exemple, ens farem ressò de que Catalunya pot presumir de ser líder mundial en trasplantaments. L'any passat, ni més ni menys, es van fer més de 1.300 trasplantaments d'òrgans sòlids i això, sens dubte, ha salvat moltes vides. Però ara què passa? Ara hi ha una tongada de gent, sobretot la gent més jove, que de moment això de donar òrgans no ho té clar i es neguen en rotund. Estem parlant de gairebé el 28% de gent a Catalunya, eh? Avui ens ho explicarà tot plegat la companya Yolanda Bernal i també en parlarem amb una persona que malauradament va morir la seva filla en un accident de trànsit i ja ens explicarà per què va decidir donar els òrgans de la seva filla i donar un missatge a tota aquella gent que es nega en rotund a donar els seus òrgans. Això i molt més des d'ara i fins a les 8, des d'aquí, des de COPE, Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, s'ha notat i força el dia d'avui, molt de fred, sobretot a la ciutat comtal, imagino que també a Lleida. Està passant el mateix, en definitiva, arreu d'Espanya. Però atenció, que demà divendres, en conjunt, serà un dia amb estones de sol, però acompanyat de núvols prims i també de núvols baixos, que faran acte de presència, en especial a les comarques de Ponent. La temperatura s'anirà recuperant clarament i el vent de tramuntana i mestral, per fi, desapareixerà. I la situació a les carreteres, quina és ara mateix? Doncs connectem amb el Servei Català del Trànsit, allà es troba la Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments tenim la situació complicada a la C32 Sud, a l'altura de Viladecans, en sentit Castelldefels, un carril tallat per la topada entre tres vehicles. Això està provocant 3 quilòmetres de congestió i afectant també altres punts d'aquesta via, com per exemple a Sant Boi en sentit contrari de l'accident, en sentit Barcelona o a Cornellà. Per tant, aquests accessos sud es compliquen també a la B23, a Sant Feliu i Esplugues cap a la Diagonal i, en el cas de la 2, a Sant Joan d'Espí i a Cornellà. Pel que fa als accessos nord, mencionem la AP7, on hi ha l'altitud de Barrerà en sentit a Tarragona, i en 5 quilòmetres i mig, però compta perquè un tros més enrere, a la Roca, en sentit Girona, s'acaba de produir un accident i en 4 quilòmetres de circulació lenta. Per tant, també complicacions en aquests punts i destacar també les aturades a la C33 i la C58, sobretot d'entrada cap a l'àrea metropolitana, cap al nus d'Adritat i Rondes. Pel que fa a les rondes també carregades i, com sempre us demanem, caudela i sobretot mantingueu les distàncies de seguretat. Bona tarda.
Gràcies, Sílvia, per la informació i això farem. Precaució i distància entre els cotxes, perquè a vegades què passa? Que venen els cotxes com a tiburons, no? Com a menjar el peix, que som nosaltres que anem al davant. Així que molta precaució. Per la gent que ens estigui escoltant, que sapigueu que a través del web COPE Catalunya podeu trobar tota la informació que estem donant al llarg del dia, també els programes sencers o per escoltar o bé el programa o bé alguna entrevista que no has pogut escoltar o t'has quedat a mitges o que algú t'ha dit escolta, mira, avui a la COPE hem fet això. Doncs ho podeu recuperar a través de COPE Catalunya, del web i també a través de X i de Facebook, les plataformes digitals. I perquè ho sapigueu, perquè hi ha molta gent que em diu no, Montse, és que jo no tengo ràdio en el mòbil. Serà perquè no vols, perquè baixant-te l'aplicació de COPE podràs escoltar-nos allà on t'estiguis i és molt fàcil, tant si ets a iOS com Android. Descarrega't l'aplicació al telèfon mòbil. 7 de la tarda, 5 minuts, comencem la linterna i parlem de trasplantaments.
Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Emprendedor, empresario, ¿estás ahí? ¿Necesita cerrar tu negocio, refinanciarlo o gestionar tus deudas? Desde Área Jurídica Global te trae la solución. Llegar a fin de mes es un derecho. Gestionar tu negocio sin deudas puede ser una realidad. Llama al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És la síndrome dels Black Premium Days de Miele, amb fins a un 15% de descompte en electrodomèstics Miele de cocció, aspiració, rentat, fred...
Necessito la recepta.
Només fins al 2 de desembre en distribuïdors oficials Botiga Miele i Miele Purés.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Ya creéis o todavía os falta algo para creer en este entrenador?
Yo en ese sentido, que he sido uno de los más críticos y que consideraba que no tenía currículum ni nivel para estar de seleccionador, pues hace ya mucho tiempo que esos méritos deportivos hay que reconocerlos.
Alcaraz es un tenista que tiene que sonreír en la pista, porque sonríe mucho.
Y yo hoy no le he visto sonreír en ningún momento.
Entre ellos se tienen muchísimo respeto, entonces salen a la pista muy tensos, muy tensos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Lo que empieza con tu llamada...
Julián, muy buenas.
Hola, buenos días, Alberto y compañía. Muy
buenas, ¿todo es sobre el grupo de WhatsApp?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Imagínate que salimos a la calle a las 6 de la mañana para ir a trabajar y cuando llegas a la calle no sabes para dónde tirar, derecha, izquierda, porque te preguntas, ¿dónde dejé el coche?
Ah, amigo.
Ese es mi grupo.
¿Y cómo funciona?
Pues tengo el grupo para mi mujer y para mí, porque nos pasa muchas veces eso, que no sabemos dónde está
el coche. De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
COPE Catalunya i Andorra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya Catalunya pot presumir de ser líder mundial en transplantaments. L'any passat es van fer més de 1.300 transplantaments d'òrgans sòlids i això, sense dubte, ha salvat moltes vides. La donació d'òrgans és un gest de generositat que fan moltes famílies que es troben en un moment dolorós després d'haver perdut un ésser estimat, però que, tot i aquest tràngol tan dur, volen ser útils per a altres persones que també ho estan passant molt malament. Som líders en transplantaments, però la realitat és que està pujant el nombre de persones que es nega a donar òrgans, gairebé un 28% a Catalunya en el que portem d'any, segons xifres de l'Organització Catalana de Transplantaments. De moment, no hi ha motius per alarmar-se, però Salut sí que ha començat a analitzar les causes per entendre què està passant. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I si busquem les causes, doncs no trobaríem només una. Aquí hi ha una suma de factors. La por, la desinformació, que pot arribar a ser molt perillosa, creences culturals, religioses i el fet de no deixar per escrit, per exemple, les nostres últimes voluntats. Jaume Tort és el director de l'Organització Catalana de Transplantaments del Servei Català de la Salut i diu que hem de tenir molt en compte el context en què una família ha de decidir què fer.
És una situació molt delicada. Tothom viu el dol de manera diferent, de les circumstàncies de la malaltia, de l'accident, el que hagi fet, i per tant és molt complex aquest moment. Sí que és veritat que estan pujant les negatives a tot arreu, els àmbits urbans probablement més que els àmbits no urbans, i que hem començat a treballar amb estudiar una mica el per què, perquè no, això no és una causa única.
I acostuma a passar que qui més reticències té a donar els òrgans és la gent jove. I aquí hem de sumar un altre factor, que és el de les persones que arriben a casa nostra procedents, per exemple, de l'Orient Mitjà, del Magreb, d'Àsia, amb una cultura molt diferent en la que la donació doncs, no està present.
A vegades els coordinadors et diuen que sembla que la part jove de les famílies doncs, és la més reticent. També ha vingut molta gent de fora els últims anys a viure al nostre país, que no té els hàbits socials ni culturals d'aquí, que necessiten uns anys, perquè després ja s'adapten, però els recent vinguts venen de països que alguns no creuen ni en el trasplantament, perquè no el tenen, no l'han viscut mai, no saben que és possible.
El creixement de les negatives encara no està afectant, hem de dir, els casos més greus, els pacients que necessiten un òrgan per poder viure, però és veritat que si la tendència es manté, doncs podrien arribar les limitacions.
Doncs la millor manera de contrarrestar els missatges negacionistes al voltant de la donació d'òrgans és escoltar una persona que gràcies a un trasplantament de cor, a la generositat d'una família, pot gaudir d'una segona oportunitat.
Exacte, ella és l'Ona, necessitava un cor, literalment, per poder viure, i no oblidarà mai aquell dia que va rebre la trucada de l'hospital i li van dir que tenien un cor que semblava que era compatible. Era la tercera vegada que la trucaven, però aquell dia afortunadament va ser el definitiu. Va ser una barreja de nervis i d'alegria i ens ha explicat l'Ona com li ha canviat la vida.
Bueno, doncs poder tenir un donant que em donés un cor ha sigut un canvi molt gran. Jo ara he pogut seguir aprenent, o sigui, descobrint-me, poder gaudir de la meva família, fer coses que no havia pogut fer mai, viatjar, poder allargar la meva vida.
L'Ona és conscient del moment delicat en què es troben les famílies quan han de prendre doncs, aquesta decisió, però si algú encara dubta, els hi ha fet arribar aquest missatge.
Prendre una decisió en un moment tan dur,
sí.
Sé que és molt difícil, però a mi m'agradaria que aquestes persones que s'han trobat en aquesta situació pensessin en que aquesta persona que ha mort pot, que, tot i ja no ser aquí, pot seguir donant. La persona que ha mort ja no s'hi pot fer res més. Sí. Però hi ha persones que pot salvar altres persones d'acabar igual.
No ajuden gaire les campanyes negacionistes que circulen per les xarxes socials i que no fan, evidentment, cap bé per mantenir les bones xifres de donacions que sempre hi ha hagut a casa nostra. El millor antídot, com diu l'Ona, és la informació.
Sí, jo crec que falta una mica d'informació. Jo he fet el que he pogut per la gent del meu voltant que entengui com funcionen les coses. També he fet xerrades i coses, però sí, crec que falta una part d'informació. Tot i així, és una decisió molt difícil.
L'Ona té clar que mai no podrà agrair prou el gest de la família que li va cedir el cor del seu ésser estimat. Ho pensa cada dia, no coneix aquesta família, no sap de qui és el cor que ara porta ella i creu que el millor és mantenir aquest anonimat.
Avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra parlem amb la Conchi Cavaller. Conchi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostè, quan escolta que cada cop més famílies es neguen a donar òrgans, què li passa pel cos? Perquè ara m'explicarà quina és la seva història.
Bueno, pues pel cos me passa una mica de tristor. I te diria per què. Perquè penso que l'haver pogut donar els òrgans de la nostra filla, sembla que la seva mort no és tan inútil. Uh-huh. Perquè és que a sobre va morir en un accident de trànsit.
Sí.
I una mort pues, tan inesperada, crec que t'has de poder agafar el que sigui. I per nosaltres va ser, podríem dir, potser la paraula no és gratificant, saber que gràcies a ella hi havia 5 persones que tenien oportunitats de vida. I considero que això pues, no té preu.
Imagino, Conxi, que va ser un moment difícil, perquè diuen que, clar, tots som potencialment donants fins que es digui el contrari, no? Com va ser aquell moment? Com ho recorda, aquell moment que van preguntar-li?
Pues, bueno, jo, des del primer moment que vam entrar a Bellvitge, jo ja vaig dir que volia que la meva filla fos donant, perquè ja ens havien donat un primer diagnòstic i la cosa pues, ja pintava molt, molt malament. Aquí a casa sempre se n'havia parlat de la donació d'òrgans perquè jo sempre he sigut donant fa molts anys.
Ah, molt bé.
I la meva filla, malauradament, sempre em deia «Mama, tu tens tots els carnets i jo no en tinc cap». I jo li feia «Bueno, fill meu, ja els traurem, ja els farem». Dic, «Però no et preocupis, dic, si mai passés alguna cosa, la mama ja sabria el que tenia que fer».
Clar.
I ho vaig saber. Vaig saber que ho havíem de fer. Ella ho hagués volgut, amb carnets o sense, ella ho hagués volgut, i pues, jo també, la veritat. I el meu marit, gràcies a Déu, pues, també anàvem tots a un amb aquest aspecte.
Que bé, no?
I això ens va ajudar molt, sí.
No va haver-hi, allò de dir que un digués que no,
no
i tal, no?
No?
Que és un...
no.
Deu ser difícil quan es troba una a la situació, primer, que em mori una filla, això per suposat, però després el fet de que la família, alguns diguin no volem que donar absolutament res, no? Perquè què fem de tot allò que tenim dintre, Conxi, un cop morim?
No res. Jo sempre pensem que aquest vestit que en altres ens despulla, si pot vestir amb un altre... Pues és que no hi ha paraules, la veritat, no hi ha paraules. És tan dur el moment que jo crec que estar amb això t'has d'aferrar com una gran cosa a la vida. Vull dir, jo quan vaig rebre la carta i ens van dir al meu marit i a mi que tots els trasplantats vivien, fas un fart de plorar perquè plores, perquè a més estàs en ple dol. Però també vaig pensar, mira, Georgina, fill meu, gràcies a Déu. Gràcies a Déu que hi ha gent que té segones oportunitats de vida.
I tant. És una manera de continuar vivint, no,
pues Conxi? Pues sí. La veritat és que sí. En situacions així pues, t'has d'aferrar a tot el que pots perquè et marxen de casa a les 7 del matí i a les 10 de la nit ja et diuen el diagnòstic i no tornen a entrar mai més a casa. Pues, t'has d'aferrar a el que puguis i penso que la donació és un gran fet. Jo, bueno, potser ja et dic, com que aquí a casa sempre n'havíem parlat, doncs penso que sí, que és una cosa que s'ha de fer i que hem de ser molt conscients. Vull dir, clar, és una cosa que no pots obligar, que és el que diem, no es pot obligar. Però si tu penses, mira, gràcies al meu ser estimat, doncs un trosset està aquí, un trosset està allà, no?
I tant.
Jo, en l'esquela que li vaig fer, perquè jo no volia un recordatori... com un, li vaig fer com un poema.
Molt bé.
I li vaig dir, fill meu, dic, el teu coset està repartit com els estats del cel.
Que bé, que
aquí
bonic.
Estàs, repartideta. No sabem on, ni aquí, però és igual.
Continua donant vida a persones. A vegades som egoistes, no? I diem, no donem, però escolta'm, és que es pot donar absolutament tot, no?
Sí.
Pensa, si donant el cor, els ronyons, el fetge o el que sigui, la pell, salves vides.
Sí, bueno, nosaltres en aquell moment, perquè ja fa 26 anys de la nena, vull dir que no és que sigui d'ara mateix, i ja estàvem molt conscienciats, no hi havia tampoc tanta donació de cos sencer, però sí d'òrgans. I llavors vaig pensar que tot el que es pogués, pues que la nena anés ajudant a tothom que pugui. A més, era una xavala molt solidària, li agradava molt la gent gran i bueno, estudiava auxiliar d'infermeria, que no va acabar perquè deia que no volia estudiar anglès. I que amb els iaios no havia de parlar anglès.
Clar.
Però, bueno, jo sabia que ella era molt, molt caritativa en aquest aspecte i estic segura que d'allà on estigui pues, devia estar molt contenta.
Bueno, i contents vosaltres, els pares, sí. Tu, Conchi, bueno, la veritat és que no hi ha paraules, ets una mare super, super mare, eh?
Sí, bueno, ho hem intentat, eh? Això de sa mare, com que no ens ensenyem, intentem fer-ho de la millor manera possible.
Estic convençuda que la teva filla, allà al cel on t'estigui i en les altres persones on encara viu, t'està donant les gràcies contínuament. Conchi, ha estat un plaer enorme conèixer-te.
Molt bé, xata.
Un petó molt gran.
Gràcies.
Bones festes.
Una abraçada. Bones festes. Adéu. Adéu.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen super ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday del Corte Inglés, Nintendo Switch 2, con el juego Mario Kart, versión digital, por solo 449,90 euros. Todo esto y mucho más, solo en el Black Friday del Corte Inglés, en tienda web y app.
Friday s'ha convertit en una de les dades de consum més potents de l'any, amb descomptes que s'allarguen dies i amb una participació creixent dels consumidors. Davant aquesta dinàmica és clau abordar aquesta jornada amb seny i evitar caure en el comprar per comprar. La millor eina és la planificació, identificar amb antelació que necessitem realment i establir un pressupost màxim ajuda molt a evitar impulsos. Comparar preus abans i durant la campanya també és essencial perquè alguns descomptes no sempre són tan avantajosos com semblen. A més, és recomanable reflexionar sobre l'ús real que donarem aquest producte i valorar si es tracta d'una compra necessària o simplement d'una oportunitat aparent. En definitiva, viure el Black Friday amb criteri ens permet gaudir de les ofertes sense perdre el control i per això cal tenir en compte també les noves formes de pagament per no acabar endeutant-se. La Mar Puerto ho ha parlat avui a Herrera Cope Catalunya i Andorra amb en Jordi Martínez de l'Institut d'Estudis Financers.
Jordi Martínez posa especial èmfasi en el fet de controlar durant aquests dies de Black Friday les nostres despeses i en què gastem els diners, sobretot tenint en compte la nova modalitat de financiació que s'està començant a posar en pràctica i encara més en dates assenyalades com aquesta, la BNPL, que significa comprar ara i pagar més tard.
Bé, dels Estats Units, des que ja s'ha dut a l'extrem, en el sentit que allà pots comprar-te una hamburguesa que te la porten a casa i la pagues a terminis. Clar, això ha arribat aquí, per exemple, doncs, per comprar un concert, unes entrades per anar a veure un partit de futbol, o fins i tot una samarreta de 20 euros, avui en dia es pot pagar a terminis. El problema de pagar-ho a terminis és que, tot i que a vegades sí, sense interessos, ens porta a fer-nos doncs, aquest forat en el pressupost personal, perquè si començo a comprar coses així, doncs es van acumulant.
Arribats a aquest punt, hi ha diverses maneres d'identificar que la nostra salut financera s'està ressentint i aquí és on hauríem d'actuar per no fer el problema més gros.
Quan doncs, arriba el primer de mes i resulta que d'aquestes coses que havia pagat a terminis n'arriben tantes que deixo de poder gastar en coses que són importants o que deixo de poder estalviar. No, i després també un altre senyal seria el que passa en algunes famílies que acaben, imagina't que han anat que el Black Friday han gastat molt i resulta que després han d'anar al supermercat i aquest mateix supermercat l'han de pagar a terminis, que això també hi ha supermercats que ho permeten i que és un error entrar en aquesta roda, no? Perquè tot i que quan ens ho diuen que sense interessos, quan arriba el venciment, si no puc pagar, ja no només pago interessos, sinó també pago doncs, comissions per descobert i la veritat és que fa la bola més gran.
En aquest sentit, explica Martínez, la major afectació la pateixen els joves per la influència de les xarxes socials i també pel FOMO, per la necessitat de comprar o d'acudir a esdeveniments quan no poden econòmicament.
I amb el Black Friday a tocar porta, la veritat és que el Consell de Gremis de Comerç fa una crida també a reforçar el control sobre les pràctiques de publicitat enganyosa, falses rebaixes o descomptes inexistents a les accions comercials d'aquest període. L'objectiu és protegir els consumidors i defensar el comerç de proximitat. Ho fan mar amb un portal on podem denunciar aquestes males pràctiques, oi?
El Consell de Gremis ha creat un canal digital per presentar reclamacions i queixes per possibles fraus o mala praxi durant la campanya del Black Friday, un portal acordat amb l'Agència Catalana de Consum que està adreçat a comerços i que permetrà conèixer possibles incidències. Ho ha explicat Joan Manel Guillén, president del Col·legi de Gremis i del Gremi de Floristes de Catalunya.
Són conegudes les pràctiques d'una pujada de preus anterior per després fer una rebaixa per dir que l'article estava més econòmic, quan en realitat, si la persona ha fet un seguiment d'aquest article en concret, igual està pagant més cara la campanya, no? O la qualitat que s'estableix o que aquí s'ha fet que no la tingui, perquè és un producte preparat per un tipus de rebaixa i un preu d'oferta.
Ell mateix ha lamentat que la venda en línia està mal regulada. De fet, fa una crida a reforçar el control sobre les pràctiques de publicitat enganyosa, falses rebaixes o descomptes inexistents, amb l'objectiu de protegir els consumidors i defensar el comerç de proximitat.
Aquest canal que hem fet ha dirigit bàsicament a que qualsevol persona de gremi o fora de gremi, perquè al final és per tothom, d'entrada pugui allà posar o exposar el fet de algú que li sembli que s'està cometent una irregularitat i que sigui vinculat, en aquest cas, amb aquesta campanya de Black Friday.
D'aquesta manera, el president del Consell de Gremis ha conclòs recordant que el comerç de proximitat sí que aposta per un model basat en la qualitat, en el servei personalitzat i de la responsabilitat amb el consumidor.
Avui a la Linterna de COPE Catalunya en parlem amb la Dominica Díez, que és doctora en psicologia, psicòloga clínica responsable de la unitat d'addiccions comportamentals d'Altai a Manresa i membre del grup d'addiccions comportamentals del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Dominica Díez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
On hi ha aquesta ratlla, aquest punt vermell de dir això és addicció o no ho és?
Per ser addicció ha de complir una sèrie de criteris i bàsicament és quan la conducta de comprar escapa del propi control i compromet també la resta d'activitats diàries. És a dir, quan hi ha una dependència, també són criteris similars al consum de substàncies o altres conductes addictives, és a dir, que hi ha una necessitat de passar molt temps realitzant la conducta de compra, sigui presencial o online, o invertint també molt temps en mirar possibles articles. O sigui, seria el tema de la dependència, quan ja s'ha establert una relació amb la compra que ocupa molt temps. Tolerància, és a dir, cada vegada es necessita més temps, invertir més temps per aconseguir el mateix grau de satisfacció, comprometent altres activitats diàries. Abstinència, que seria quan hi ha la conducta de compra, no és que ho provoqui molt plaer, sinó que es realitza per evitar un malestar. Hi ha un malestar o hi ha algun tipus d'emoció negativa i comprar esdevé una sortida per no pensar. I després també hi ha un patró de recaigudes que quan no hi ha un bon control després es recau amb una conducta molt més compulsiva. Clar, cal pensar que normalment la persona que té addicció a les compres vol dir que hi ha molts diners que inverteix, moltes vegades es demanen crèdits i això compromet la seva situació financera, personal, social, etc.
Quan comença la persona a donar-se compte o la persona no se n'adona o potser pensa està passant una cosa estranya però se n'adona realment o necessita d'algú altre de l'entorn que li digui escolta'm, frena una mica?
Clar, moltes vegades, igual que amb les altres addiccions, després d'haver realitzat la conducta de comprar, que és viscuda com a satisfactòria i excitant, ve el sentiment de culpa, de dir com pagaré tots aquests productes, etc. I moltes vegades s'amaga, és una conducta que es realitza moltes vegades en solitari, i a més online es pot fer amb un mòbil 24 hores al dia, normalment s'oculta, i són els familiars els que se n'adonen que aquí hi ha un problema quan arriba una carta del banc, se n'adonen que hi ha algun crèdit, o sigui, poques persones venen pel tema de la compra per si mateixes a demanar ajuda. I molt sovint queda emmascarat darrere de quadres depressius o d'ansietat, que a vegades van a urgències o van al metge de capçalera, i si no es pregunta explícitament per aquest tema, o també amb les addiccions en general, acostuma a passar, no? Es manté com emmascarat perquè es viu amb molta vergonya i amb sentiment de culpa.
I tenim un perfil, estem parlant de gent jove, de sexe o home dona, aquí no hi ha un perfil concret?
Fa uns anys, nosaltres, quan la unitat va començar fa 20 anys, i ja fèiem un grup de compra que s'ha anat mantenint al llarg dels anys, i venien habitualment dones de mitjana edat, aproximadament, però el que veiem és que està canviant el perfil, i ara realment el grup de compres gairebé que hi ha més homes que dones.
Ah?
Abans es deia que els homes col·leccionaven, d'una manera com una mica frívola, no?
Sí.
Els homes col·leccionen i les dones compren compulsivament. Veiem que cada vegada hi ha el perfil també d'homes que veuen que gasten molts diners, no? I que al final hi ha algun familiar que se n'adona i per això sol·liciten tractament, no? Normalment es comença a comprar cada vegada amb edats més joves. De fet, avui en dia comprar és una activitat que inclús es realitza com a acte social, no? Hi ha els grans centres comercials, que igual vas de compres, que vas al cinema, etc. Que això ha canviat al llarg dels anys, no? I moltes vegades és això, no? Què fem? Doncs anem a comprar, encara que no es necessiti.
Clar.
El perfil...
I el fet de no veure els calés, Dominique, imagino que facilita tot això, no? Perquè no has d'estar traient diners de la butxaca, sinó que és un plàstic.
Clar, i si a més a més es comença la conducta de joves, després a vegades quan tenen la primera feina, tenen una situació econòmica millor, llavors és quan també es comencen a gastar molts més diners, no?
Uh-huh.
I moltes vegades va lligat a demanar crèdits.
Com es pot superar una addicció? Primer, imagino que reconeixent que la tens, no? I a partir d'aquí, què es fa? Quina mena de teràpia?
Clar, amb addiccions hi ha diversos models, no?, a nivell de tractament. N'hi ha un que seria d'abstinència total, com per exemple en el cas del joc amb apostes, no?, que la persona el que hem de tractar és que no jugui gens a cap tipus de joc d'atzar. Però després hi ha, per exemple, les conductes com la compra compulsiva, que el que hem de fer és regular la conducta de compra, perquè no és que la persona no pugui comprar, sinó que ha d'organitzar-se i pensar realment què necessita, si ho pot pagar... I, a més, també no fer-ho immediatament, no? Justament estem en època del Black Friday, no? Hi ha totes aquestes ofertes que poden ser viscudes com a oportunitat i que per una persona amb compra compulsiva realment són situacions d'alt risc. Regular la conducta vol dir també que hi hagi un coterapeuta a nivell familiar, nosaltres en diem d'aquesta manera, que porti tot el tema econòmic i que hi hagi de més control a menys. Això vol dir treure les targetes de crèdit, a vegades utilitzar targetes de recàrrega amb una quantitat de diners que se li posa i que arriba una notificació amb aquesta persona, amb aquest familiar que farà de coterapeuta. O sigui, posar-ho difícil i que sàpiga la persona que, si fa una compra de forma compulsiva, hi haurà algú de la seva confiança que se n'assabentarà. No?
Uh-huh.
I després tot el tractament que té a veure amb la regulació de les emocions, no? Perquè sovint, igual que amb les altres addiccions, doncs determinades emocions, sigui la tristesa, l'avorriment o l'alegria també, poden portar a una recaiguda, no? I s'ha de treballar que la persona tingui estratègies per afrontar-les.
Una persona és addicta per vida?
Una persona és addicta per vida, diríem que sí, Igual que una persona fumadora que deixa el tabac, és exfumadora i no es podrà fumar un cigarret, en el cas de la compra el que haurà de fer és vigilar molt bé què compra, quan ho compra i com. Per tant, haurà d'estar sempre al cas de que la conducta no es descontroli, efectivament.
Bueno, ho deia vostè abans, que el fet que hi hagi dies com aquest del Black Friday, no?, que ens, per tot arreu ens estan donant inputs de compra, clar, no deu ser gaire fàcil per la gent que pateix aquest tipus d'addicció.
Exacte. I que no vol dir que no es pugui aprofitar, no?, el Black Friday per aprofitar aquesta època de rebaixes per poder planificar les compres de Nadal. Però amb una persona amb compra compulsiva serà una situació d'alt risc i que en tot cas haurà de fer de forma supervisada, marcant-se un pressupost també, no?, i si és una compra online, que hi hagi algú al costat que ho supervisi i pactar, doncs, una miqueta què es vol comprar, i, és a dir, una compra que seria més que compulsiva, una compra planificada, podríem dir, no?
Així és. Doncs agraeixo moltíssim a Dominica Díez, doctora en psicologia, psicòloga clínica, responsable d'aquesta unitat d'addiccions comportamentals d'Altaia Manresa i membre del grup d'addiccions comportamentals del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, que hagi estat amb nosaltres. Moltes gràcies i bona tarda.
Bé, molt bona tarda i moltes gràcies per fer difusió d'aquesta programàtica.
A vostè, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
7:34 PM, y te voy a pedir nada, un momentito, porque lo que te voy a contar merece mucho la pena. Si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, el ahorro es automático, sí, sí, automático. Así que no lo dejes pasar, llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ahora sí, ahora seguimos con la linterna COPE Cataluña y Andorra.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Bueno, aquests dies estem llegint i veient notícies relacionades amb el món de la pesca, dels pescadors. Per exemple, l'altre dia els pescadors del Port de Barcelona deien que l'estat d'ànim està per terra, que jo diria que està sota l'aigua, perquè es veuen enfonsats, no tenen ganes, els vaixells estan aturats, també a Girona, i l'aturada de moltes barques doncs ja es nota també a les peixateries. I, a més, també hem conegut que el Gremi de Peixaters i la Federació de Mercats de Barcelona van traslladar a la Comissió Europea la realitat i les dificultats del sector del peix degut a les normatives europees. Per parlar de tot plegat, no hi ha res millor que fer-ho amb el president d'aquest gremi de peixaters de Catalunya i vicepresident de Fedepesca, que és el senyor Àlex Goñi. Senyor Goñi, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Molt bona tarda.
Escolti'm, diguem a micro tancat, el fred va bé per la pesca, no?
Sí, no, home, va bé pel peix, pel peix.
Pel peix. Pel peix. Home, pel pescador no que passa fred, això sí.
No, exacte, no gastem tant de gel, el peix es conserva millor, l'ambient pel peix és bo que estigui fresc, per tant, ara nosaltres no ho passem tan bé, bueno, mira, doncs això va... També està dintre de l'ofici, això.
Escolti'm, com ha canviat el tema del canvi climàtic al mar, no? Es nota força?
Bueno, jo, a veure, nosaltres no som pescadors, som peixaters, i el canvi climàtic en aquest moment... a veure, jo dir-ho d'alguna manera concreta, que el canvi climàtic ha afectat en una cosa o una altra al nostre país, de moment jo no puc dir-ho, perquè no ha passat. Vull dir, no està passant, no tenim coses rares, per dir-ho així, o més temporals o menys, ja les que hi ha, el temps és el que és, i plou quan plou, i com sempre ha fet a la Mediterrània, i el fred, doncs, bueno, aquest any potser ha vingut una mica més d'hora, però tampoc és un tema... Si es calenta una mica el mar, que és el que diuen, normalment, jo amb aquest tema no hi tinc les mesures preses, és possible, no li dic que no, però no hem notat res que ens afecti encara directament amb el peix.
Escolti'm, com és la situació actual del sector del peix fresc i també del paper essencial, recordem, que desenvolupen les peixateries i els mercats municipals a la promoció d'una alimentació saludable i de proximitat?
Sí, això ho hem fet sempre, ha sigut una feina que l'hem agafada molt de carinyo, que ha sigut la de prescriptors d'un gènere, d'un producte, no? Nosaltres, a veure, nosaltres... No, no, i el que li vaig a dir, vull que ho s'entengui bé, no ens han comprat mai el peix, sempre l'hem venut. Vol dir que li hem posat un valor afegit al peix. Què vol dir el valor afegit? Primer, el valor de la confiança del que et compra, perquè, evidentment, comprar en una peixateria o en un altre lloc, és igual, però en una peixateria, quan hi agafes confiança, et pots estar ben tranquil que menjaràs bé el peix de temporada, el millor preu, perquè els consells que et donarem sempre seran els més adequats. Això és el primer. Uh-huh. Després, doncs, som prescriptors, perquè ara, a veure, com li explicaré, barrejant una mica amb els mercats municipals i les botigues, nosaltres també atenem un aspecte psicològic i sociològic de les persones que moltes vegades venen al mercat. Uh-huh. Venen doncs, perquè es troben bé, perquè parlen amb la gent, perquè compren el que han de comprar, i això és un avantatge molt gran.
Sí, són prescriptors, veiem... a més, no?
Exacte. I sap què passa avui en dia? Que ens hem acostumat molt a veure'ns a través d'un ordinador. Mm. I clar, quan veus els ulls de la persona o sents l'olor de la persona o sents la veu sense intermediaris, I això és molt bonic. Això, el dia que es perdi això, serem una altra societat.
És veritat. Escolti'm, sé que vostès han traslladat a la Comissió Europea la dificultat actual a la que s'enfronten moltes peixateries, no? Especialment en el que respecta a l'adaptació a normes comunitàries que molt sovint no s'ajusten a una realitat d'aquestes petites empreses familiars del sector.
Sí, sí, nosaltres, a veure, la nostra realitat és que són petites empreses familiars. Vull dir, el 90 i pico de peixateries que hi ha a Catalunya són de matrimonis, o de matrimonis, o de fills de matrimonis, o de parents, o de germans. O sigui, la nostra Constitució normalment és familiar. Llavors, podem arribar a ser empresaris més grans, més petits, pimes, autònoms, tot això. Però la base és que som petits negocis familiars. I això, doncs jo crec que requeriria, per part de les administracions, una atenció especial, perquè no ho notem. Cada vegada, cada dia que ens aixequem, tenim una normativa nova, no, d'Europa, d'Europa, de l'Ajuntament, de la Generalitat, del Govern Central, de les Diputacions... O sigui, tothom es va triant normes i totes ens les van pagant al final a nosaltres. Uh-huh. Arriba un moment que això és insuportable i plegues i te'n vas i no hi ha relleu generacional. Quan parlem tant del relleu generacional, que falta... Sí, sí, és que és lògic que falti, perquè qualsevol tema... Que tu vulguis explicar-los als fills o algú que et vulgui comprar el negoci o que tingui intenció tu de vendre, quan li expliques el que ha de fer, el que ha de passar, el que ha de tenir en ordre, el que no sé què, les inspeccions que té, les multes que et posen... Escolta, al final dic, mira, saps què? Me'n vaig a l'administració a fer de funcionari, que guanyo més i estic més tranquil.
L'entenc.
Ja sé que ho presento una mica extrem.
No, però se l'entén, sí.
Però és així, m'entén?
Escolti'm, quan vostè, senyor Gonyi, escolta, és que el peix és molt car, és que, clar, diuen dieta mediterrània, però tal... és car, depèn del que et compris, no?
No, el peix no és car, és que, com si et diuen el pernil és car. Mira, si vostè agafa un jabugo cinc sotes, serà car, i si vostè agafa un pernil del país, doncs no és car. El peix era tot. El peix hi ha varietat, mides, temporades... No és car, és que no... A veure, com per dir, el peix és car, no... No hi ha ningú que em pugui demostrar que el peix és car, perquè jo puc treure 30 peixos o 40 fresquíssims, boníssims, bé de preu, ara s'han de cuinar.
I aquest... Bueno, doncs...
Pot estar tranquil·la.
Molt bé. I a més, estem parlant d'un producte que, si comprem el producte, unes bones sardines, escolti'm. Si és que qualsevol cosa de peix que compris, ara mateix em està fent la boca aigua, jo estaria tot el dia menjant peix. Tot el dia.
Escolti, la fitxo de propaganda.
Ah, molt bé. Miri, doncs em posen per la propera campanya del peix. Jo menjo tot el peix del món, m'agrada el marisc, o sigui...
Molt bé.
Soc fan número one del peix i també de vostè, senyor Gonyi, que com cada vegada que el truco està present per explicar-nos tot allò que li preguntem. President del Gremi de Peixaters de Catalunya, moltíssimes gràcies. I, per cert, quant costa l'angula aquest any?
En aquest moment està sobre 750-800 euros. Bon. Però bueno, no té cap indicació, això.
Molt bé.
Vull dir, perquè la gent que es menja l'angula la paga i sap que el preu que va. Vull dir, no ens enganyem, eh? Vull dir, no afecta per res el moviment ni els preus de les altres coses.
Senyor Gonyi, llarga vida al peix.
I un bon Nadal. Bueno, bon estret en general, eh?
Una abraçada, gràcies.
Molt amable.
Igualment, adéu.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. eso que hace feliz, solo a ti, o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con superdescuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Si ves tu foto en este anuncio, llamas a un abogado. Si te amenazan con difundir tus fotos íntimas, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Incibe. Gobierno de España.
Securitas Direct.
Buenas. Llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto. Puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
2x1, 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 2x1
Exacto, 2 audífonos por el precio de 1 durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 40 47.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Linterna COPE Catalunya i Andorra, i estem a punt de donar pas a la informació amb la companya Yolanda Bernal i també, com no, a la informació esportiva avui amb el Quique Iglesias. Sí, recordar-te que a partir de les 8 de la tarda escoltarem la linterna amb Ángel Expósito, i atenció perquè s'ha desplaçat fins a Soto del Real. No ha volgut entrar dintre, no l'han deixat, no ha fet absolutament res dolent, sinó que està a les portes de la presó de Soto del Real perquè Ábalos i Koldo ja es troben a dins d'aquesta presó i avui dormiran, imagino que calentets, dintre de la presó. I avui Ángel Expósito doncs estarà a les portes i ens explicarà tot el que està passant. Ja porta estona, allà. D'aquí un moment, tornem, no marxis, arribant les notícies.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Si sembla violència masclista.
Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Sabíeu que gairebé el 60% dels edificis catalans van ser construïts abans de l'any 1980?
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
Per què hem de portar de Xina, d'Ucraïna, productes que es venen com mel que no ho són? I a més, si s'arriba a l'acord del lliure comerç Mercosur.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven. NPC. Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
¿Cringe o cringe?
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días. Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Es verdad que la globalización tiene más enemigos que nunca, pero me temo que todos esos que prometen detenerla están derrochando esfuerzos estériles, porque la historia no se puede detener. Por eso las noticias internacionales, o sea, todo lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, en realidad ocurre dentro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
De la tarda, 50 minuts, dit i fet, Linterna COPE Catalunya i Andorra, i arriba el moment de l'actualitat. I atenció a aquest titular, perquè el 17% de catalans viu en una situació d'exclusió social i la vivenda continua sent el principal factor de desigualtat. A això hem d'afegir que el 38% té una feina precària que fa impossible arribar a final de mes. El 6% viu en habitacions de relloguer, ocupant immobles o està en procés de desnonament. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Són dades que recull el darrer informe de Càritas i la Fundació Foessa, i el pitjor de tot és que aquesta exclusió i aquesta pobresa s'hereten, passa de pares a fills. Els col·lectius més afectats són els infants, els joves, les dones i les persones migrades. Calle Gómez, membre de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas, insisteix en que si no es resol el problema de la vivenda, difícilment aquestes persones podran sortir d'aquest cercle viciós.
1 milió de persones viu en pobresa severa després de pagar despeses d'habitatge, limitant de forma clara la cobertura de necessitats bàsiques familiars. Aquestes situacions arriben a posar en risc una alimentació adequada o fins i tot abandonar tractaments mèdics per la impossibilitat de poder fer front a la despesa que comporten. Una de cada 5 persones s'ha vist obligada a reduir despeses de subministraments, provocant així situacions que no permeten garantir el benestar a la llar.
I el president de Càritas Catalunya, Salvador Busquets, en diu que la solució passa per un pacte d'estat per l'habitatge i demana també buscar alternatives per a les famílies abans de desnonar.
L'habitatge ha de ser el quart pilar del nostre estat del benestar. És molt important l'augment del parc públic de lloguer social. Sabem que s'estan engegant mesures i volem apuntar a la necessitat de donar resposta a aquest increment de la demanda tan fort que s'està produint i se seguirà produint. La política fiscal té un paper fonamental en sortir de la situació en què ens trobem.
Aquesta situació d'exclusió social passa, evidentment, factura a la salut física i mental. Es dupliquen els diagnòstics de depressió i ansietat. La població amb malalties greus que no rep atenció mèdica ha passat del 3% el 2018 al 5% el 2024.
Desmantella d'una xarxa que explotava sexualment dones en centres d'estètica i massatges a Barcelona i Marbella, una operació conjunta de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional que ha permès alliberar 18 d'aquestes dones i detenia 8 persones.
Les víctimes vivien als prostíbuls en condicions infrahumanes, havien d'estar disponibles les 24 hores, les obligaven a consumir drogues i les agredien físicament. Les controlaven amb càmeres i fins i tot les tancaven en habitacions sense accés al lavabo, ni menjar ni beure durant dies. Patricia Ramos és la portaveu de la Policia Nacional.
Los responsables ejercían sobre ellas un control total, las forzaban a consumir drogas para aumentar su rendimiento y disponibilidad y las castigaban físicamente cuando se negaban a realizar servicios sexuales. Además, permanecían vigiladas en todo momento con cámaras instaladas en los establecimientos. Se les prohibía salir de los locales, elegir clientes o rechazar servicios y eran obligadas a practicar sexo sin preservativo a petición de los mismos.
Les dones eren captades al seu país d'origen amb falses promeses de feina, però quan arribaven a Espanya havien adquirit un deute de 6.000 euros que havien de saldar exercint la prostitució. Els locals funcionaven també com a punts de venda i distribució de cocaïna. Tots els detinguts han passat ja a disposició judicial.
Canviant de tema per parlar d'una dona que va ser atropellada per un patinet elèctric fa 4 anys a Barcelona, que serà indemnitzada amb 45.000 euros, que pugen a 72.000 si sumem els interessos. La dona va ser embestida pel patinet quan creuava un carril bici per un pas que donava prioritat als vianants. Va patir diverses lesions que li han deixat seqüeles.
I ara una jutgessa de Barcelona li ha reconegut el dret a ser compensada per aquestes seqüeles i ha condemnat, com dèiem, la companyia asseguradora que en un primer moment es va negar a fer-se càrrec. Javier Benito és l'advocat de l'afectada del despatx Boseler i lamenta que hagin hagut de passar 4 anys per fer justícia. En el moment de l'accident, al març del 2021, l'assegurança no era obligatòria per als patinets elèctrics. El causant de l'accident no en tenia. Ara això ha canviat i, com explica Javier Benito, és positiu tant per la possible víctima com pel conductor del patinet.
Normalmente la gente que utiliza este tipo de vehículos, gente joven, que no tiene a lo mejor demasiados medios y que a lo mejor no va a poder afrontar luego unas responsabilidades por unas secuelas y una sanidad que tú hayas generado por el accidente que has sido tu culpable y responsable.
Un mes després d'aquest accident, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar una ordenança de circulació i va fer obligatòria l'assegurança de responsabilitat civil a tercers per a empreses i la va recomanar per a particulars. A partir del proper 2 de gener serà obligatori per a tothom.
Més informació a COPE Catalunya i a les xarxes Social X i Facebook. Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Adeu, fins demà.
I moment per la informació esportiva, perquè, atenció, després de la Champions, impàs abans que arribi la jornada número 14 de la Lliga amb una mala notícia per la infermeria de Can Barça. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Montse? Bona tarda a tots. Fermín López va acabar lesionat al partit a Stamford Bridge i pateix una lesió que farà que es perdi, probablement, fins a 4 partits, que no és poca cosa en aquest final de 2025. La informació del Barça ens la porta el Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Quique. Montse, Hansi Flick té de tot. Una mala notícia, dues bones en la tornada avui als entrenaments després de la derrota 3-0 a Stamford Bridge en Champions. La dolenta és Fermín López. Ha conegut aquest migdia que el del Campillo estarà dues setmanes de baixa per una lesió, petita lesió, diu el Barça al comunicat, al soli de la cama esquerra. Es perdria, per tant, els partits de l'Alavés i Atlético de Madrid al Camp Nou, que són els següents aquest dissabte i aquest dimarts, el partit del Betis a Sevilla i també el de l'Eintracht de Frankfurt a Barcelona, partit el dimarts dia 9 que el Barça ha de guanyar sí o sí, si vol intentar aspirar a estar en el top 8 de la Champions, tot i que ara està difícil després de l'empat a Brujas i les derrotes contra PSG i Chelsea. Les bones notícies, Pedri, avui, un mes després de la seva ruptura del bíceps femoral distal de la cama esquerra, ha tornat als entrenaments fent tota la sessió amb el grup, i el canari podrà jugar, s'espera que pugui jugar la segona meitat contra l'Alavés, que rebi l'alta mèdica i jugui uns minuts. Rafinha, que ja ha jugat els últims dos partits, està gest per ser titular. És bona notícia aquesta perquè el trident d'atac, Lamine Yamal, Rafinha i Lewandowski, que van ser protagonista d'aquests tres títols de la temporada anterior de Hansi Flick, no coincideixen a l'11 inicial del Barça des del 25 de maig d'aquest any contra l'Atlètic Club a Sant Mamés, que van guanyar 0-3. És la primera vegada aquesta temporada, aquest dissabte, que podrien coincidir els tres davanters com a titulars a l'11 de Hansi Flick.
Xavi Vilajoana, que en el moment va ser el màxim responsable de la Masia de Can Barça, ha manifestat aquest matí als micròfons d'Esports Cope i també en una conferència de premsa la seva intenció de ser candidat a les eleccions de la presidència del Barça. Als passats comicis no va passar el tall de les signatures. Ara comença un discurs beligerant contra Laporta. Vilajoana.
Demencial. Totes les juntes directives, totes són herència de totes les anteriors juntes directives. I sí, sí, tinc molta herència. Tinc herència d'haver professionalitzat la secció de futbol sala, tinc herència d'haver fet créixer el futbol formatiu, tinc herència, només hi ha 8, 9, 10 jugadors que ara mateix estan jugant al primer equip, tinc l'herència, sí, d'un equip femení que és exemple a Europa i al món i que guanya Champions i que és l'enveja de tothom, sí, tinc molta herència.
Informació de l'Espanyol, desvetllada aquest migdia aquesta redacció. La clàusula de compra de Ramon Terrats no serà obligatòria en cas de que l'equip mantingui la categoria. Sí que ho serà si juga un mínim de partits. Plana poliesportiva. Avui l'encetem amb el futbol sala perquè el sorteig dels vuitens de final de la Copa del Rei ha emparellat Indústries García contra el Barça al pavelló nou de Gramenet en un derbi que jugarà a partit únic. Xavi Closas, entrenador.
Sabem que és una eliminatòria molt, molt, molt complicada. El factor Santa Coloma hem d'intentar fer-lo valer i a veure si som capaços doncs, de almenys competir tot el partit i que el Barça es posi nerviós. Al final la pressió és pel Barça, tenen l'obligació de guanyar i nosaltres doncs, l'obligació que tenim és la de ser competitius.
El partit es jugarà el 9 o el 10 de desembre. Es porta en directe. Està jugant el Barça d'handbol una nova jornada a la Champions visitant la pista del Gudme. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, companys? Molt bona tarda. Queden 10 minuts per acabar el partit. El Barça que està guanyant amb comoditat per 10 gols. GOG 23, Barça 33. Un Barça que està aprofitant la feblesa de l'equip danès que no està oferint pràcticament resistència a l'equip blaugrana. El Frade, el Just Frade, jugador portuguès del Barça, que està sent el màxim golejador. 9 gols i el Barça que es quedarà, si es confirma la victòria, a 2 punts del Banc de Burgos.
Gràcies, Juan. Acabem amb bàsquet perquè la selecció espanyola masculina està debutant en el seu camí pel Mundial. Està acabant el partit i de moment va guanyant. Dinamarca 49, Espanya 63, en el debut de Xus Mateo a la banqueta espanyola.
Més informació a Esports Cope. Quique Iglesias, bona tarda.
Adéu i a la linterna. Xau, xau.
Que vagi bé. I fins aquí hem arribat. Ja sabeu que Ángel Expósito avui està sota el Real, però a fora, a les portes. Perquè avui han entrat dues persones que potser feia temps que haurien d'haver entrat. A que sí? Que li preguntin a Coldo i a l'exministre. Marxem. Salutacions de la Montse Rodríguez. Demà més i millor. I ara, Ángel Expósito, tot teu. Bona tarda.